Quantes i quantes persones de ben segur han d'afrontar, han de fer front a les malalties? I evidentment de malalties n'hi han tantes i de tants tipus que quan a un li toca tan de prop, com és el cas de la Natàlia, doncs això canvia la vida. No sabem si en el cas de la Natàlia la vida li ha canviat molt. Imaginem i suposem que sí, però bé, en qualsevol cas, avui estem contents de poder tenir amb nosaltres una sitgetana com és la Natàlia Domènech. Natàlia, bon dia,
hola,
bona hora.
Hola, bon dia.
Què tal?
Bé, bé? Estic aquí, bé.
Si et pregunto ara, com estàs?
Bueno, ara contenta d'estar aquí i en aquests moments, avui, cansada.
Cansada.
Avui estic cansada. Mm-hmm.
Aquest és el principal símptoma de l'esclerosi?
Aquesta malaltia, com diuen, és la malaltia de les mil cares. Té diferents símptomes. Pots tenir molts símptomes o pots tenir uns en concret que et marquen més. A mi, des de fa 2 anys, ara, el que més em marca és la fatiga i els dolors. Uh-huh. Perquè ja fa 2 anys vaig tenir un brot molt fort, vaig tenir com una paràlisi en tota la zona esquerra. A partir d'aquí em va tocar molt, també a part cognitiva, i em ha quedat molt la fatiga i els dolors tant de cap com de cames. Uh-huh. Llavors, al nivell físic, el caminar, tot això no se'm nota, però el que són els dolors, canvi de temps...
Canvis de temps.
Canvi de temps i migranyes molt fortes, dolors del nervi òptic, i a nivell cognitiu hi ha vegades que és una fatiga tan física com mental. Uh-huh. Que això és el més difícil, que els altres se n'adonin, no?, del que està passant en aquells moments en el teu cap.
Quants anys tens?
45.
I des de quan tens esclerosi múltiple?
15 anys.
15 anys?
Fa 15 anys. Mm-hmm.
No, tranquil·la, tranquil·la, no pateixis.
Una miqueta nerviosa.
No pateixis, no pateixis.
Fa 15 anys va començar, doncs, com la majoria, suposo, de la gent que comença quan són més joves, a nivell òptic va ser una... No me'n recordo ara com es diu, però sí, bueno, s'ha tambat la vista, però els primers brots van ser molt fluixets. Llavors jo he estat molt de temps sense...
És a dir, els primers símptomes, Natàlia, perquè ens entenem, els vas notar especialment a la vista.
A la vista.
Allò que se t'endovolava una miqueta a la vista.
Se'n va, bueno, se'n va anar a la vista de l'ull esquerre, el vaig recuperar amb cortisona.
Se'n va anar totalment?
Sí, però en una setmana ho vaig recuperar amb la cortisona,
sí,
que et posa.
Amb la medicació.
Amb la medicació. Al cap d'uns anys vaig tenir un brot a la cama esquerra, després de tenir la nena que tinc, però he estat durant molts anys amb la malaltia, diguem, controlada. Uh-huh. I he anat fent la meva vida. He sigut una persona molt activa, he sigut comercial, he fet teatre, vull dir, he fet moltes coses. De fet, sóc hiperactiva, he sigut,
sí,
sempre hiperactiva.
I això probablement t'ha ajudat.
Continua el ritme de vida? Sí. El problema és que jo fa 4 anys,
sí,
vaig tenir una neo de mama, un càncer de mama. A causa de tot el procés que vaig passar amb el càncer, posteriorment, és quan em va venir ja el brot tan fort fa 2 anys. Uh-huh. Llavors va ser quan vaig tenir aquesta baixada tan forta.
És evident que hi ha un abans i un després.
És un abans i un després. I...
Abans de tenir la malaltia, evidentment, la Natàlia era una persona, com expliques, molt activa, amb les teves coses.
Sí, però és que de fet jo, com dic, fa 15 anys que tinc la malaltia, però en realitat, conscient i que m'afecti, fa 2 anys.
Ja.
Perquè el procés anterior van ser brots que se'm van anar controlant, vaig continuar fent vida normal, però sí que des de fa 2 anys, a l'últim, va ser quan la cosa... te n'adones que això existeix, que això t'està controlant la vida, perquè quan... Jo tinc companys de la feina on estic, uh-huh, treballant, jo treballo a la FEMSET, sí, al Centre de Treball Especial, on la majoria dels companys tenim esclerosi múltiple, i cadascú té una part afectació. Tinc companys que potser porten una crossa,
sí,
i tu veus que va amb la crossa, però és el que tenen. Però quan tu veus que un dia pots saltar i el dia següent no pots aixecar-te del llit, és quan realment veus que tens... Com jo dic, jo tinc una vida que és un tsunami.
Sí.
Vaig pujant i baixant.
Una muntanya russa.
Sí, una muntanya russa, uh-huh, exacte. Un tsunami, no, una muntanya russa.
Bé, qualsevol comparació pot ser perfectament
llavors
vàlida.
Llavors és adaptar-te, uh-huh, a aquesta situació. A veure que no pots planejar unes vacances, un cap de setmana, perquè ja no depèn de tu, depèn de com t'aixecaràs aquell dia.
És vostès se n'adonen, no?, del testimoni. En aquest cas, vull dir, com en 24 hores això canvia?
En 24 hores o dintre del mateix dia.
O dintre del mateix dia.
O dintre del mateix dia.
És a dir, de poder anar pel carrer caminant tranquil·lament i saltar i brincar, com aquell que diu.
Brincar, no, perquè no pixar.
Evidentment, vull dir,
sí,
és fet
tens
una...
energia.
Sí, 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 tens l'energia suficient i l'endemà no poder-se ni aixecar pràcticament del llit.
Exacte. Llavors això no depèn... Tu mateixa te n'adones del que està passant, ho intentes acceptar, però al mateix temps tens aquesta ràbia continguda que dius, no és just. Perquè
per què jo, no?
Per què jo
t'ho has preguntat?
I per què d'aquesta manera? No, no m'ho vull preguntar. Ja. Perquè penses, bueno, és el que toca i hem d'acceptar el que hi ha. No? Però sí penses, per què d'aquesta manera? Vull dir, per què haig d'estar constantment controlant la meva energia, tant física com mental, i a veure com estaré demà per veure si demà puc anar doncs, a la platja amb la nena o a veure si demà, quan vagi cap a Barcelona a treballar, aguanto la calor que està fent el temps o realment m'estic marejant. No? I això és una mica... estàs constantment pendent.
Vius, per tant, Natàlia, el dia a dia més que qualsevol altra persona.
Visc el dia.
A l'instant, al segon, al minut.
I la gent que està al meu voltant, la gent que m'estima, s'ha hagut d'entendre
sí, sí.
I ha hagut d'adaptar-se
a
la meva situació i entendre. Perquè reconec que a vegades sóc insuportable. Perquè de vegades aquesta angoixa que tens, el que fa moltes vegades és que esclatis. No?
Sí, és a dir, a la Natàlia li ha canviat el caràcter?
En moments sí. En moments sí, perquè encara que tu vulguis...
Hi havia una Natàlia abans de la malaltia, no direm més feliç, eh? Però
més alegre, sí.
Amb un caràcter, sí. I ara això t'ha fet més, no sé, més aixuta, més...
En moments més irascible.
Irascible.
Sí, sí, uh-huh. Perquè... és això, qualsevol cosa que et pugui alterar es talles d'una altra manera perquè potser estàs controlant la fatiga o estàs controlant els dolors, sobretot parlo per la meva filla, no?
Sí,
la nena
sí,
petita
sí, sí.
I els nens ja sabem que de vegades de seguida et fan saltar, llavors estàs controlant i arriba un moment en què ja saltes perquè no per el que ha fet, perquè en el fons potser és una tonteria, sinó per tot el que portes, perquè portes tot el dia doncs, amb un mal de cames.
Hi ha una càrrega aquí física, bàsicament, però també emocional.
Sobretot emocional.
Sobretot emocional.
Sí, però bueno, és anant trampejant i anant acceptant.
Anem al principi de la història, Natàlia. Deies, tu els primers símptomes els notes o els comences a notar amb la pèrdua de visió d'un dels ulls.
Bé, els primers símptomes van ser formigueig.
Formigueig.
Va ser formigueig a les cames.
Val.
Jo vaig començar a tenir formigueig a les cames, vaig anar a... Jo en aquella època tenia una mútua, vaig anar al neuròleg sí. De la mútua i en aquell moment el neuròleg d'aquesta mútua aquí a Sitges, menys mal que ja està jubilat aquest senyor, em va dir que eren de los nervios i me quería dar antidepressivos. I jo vaig dir, como que yo esto no me lo voy a tomar. Llavors vaig anar a la meva doctora de capçalera i va començar... a pensar que podria ser i va començar a fer-me proves
sí.
I va ser ella la que definitivament em va diagnosticar la malaltia.
Com ho assumeixes?
Al principi...
És a dir, quan a la Natàlia li diuen tu podries tenir o podries patir aquesta malaltia?
Fa 15 anys érem...
Això és un xoc, és un impacte, suposo...
És un xoc, el que passa és que no tens informació.
Val.
Ara es coneix més, perquè hi ha molta més informació, no tanta, però hi ha molta més informació. Però fa 15 anys a mi em van dir i m'ho van haver d'explicar en què consistia, però com jo només vaig tenir el formigueig...
Val. És a dir, tu, perdona, tu abans de la malaltia, l'esclerosi múltiple l'havies sentit no. Anomenar?
No l'havia sentit en ma vida.
Ni anomenar?
No, ni anomenar. Ni anomenar. Llavors, com jo... físicament, bueno, això, només tenia el formigueig i després el formigueig al cap d'una setmana se'n va marxar
sí.
Doncs jo no, sí que saps que tens una malaltia, que et diuen el que puede passar, però com tu no el tens pues, fas la teva vida normal, ni penses en això. Posteriorment, quan al cap d'uns mesos vaig tenir el brot al nervi òptic, neurisis òptica, com es diu
sí.
Llavors sí que vaig ser conscient de lo que hi passava, però continuava treballant. Jo anava a treballar, anava a fer el bolus i no veia de l'ull, però t'acostumes a veure una setmana a l'altre ull. Però com físicament jo podia tirar, vull dir, podia caminar, podia parlar, podia... Doncs no ho notava, no m'afectava tant. Era, bueno, ja passarà. Aquest brot ja passarà.
la malaltia va anar evolucionant.
La malaltia es va aturar.
Es va aturar?
Es va aturar.
I en un moment que s'atura?
Bueno, es va aturar. Per mi es va aturar.
Val.
Jo vaig tenir el brot a la vista i durant molts anys no vaig tornar a tenir més brots. Ni fatiga ni res. Jo estava bé, normal. Després de tenir a la nena, sí que posteriorment, als 4 mesos, vaig tenir una altra vegada un brot a la cama, a l'escama esquerra. Llavors aquesta em va tocar, em va quedar una miqueta tocada a l'hora de caminar. Però la vaig recuperar igualment, 15 dies de cortisona, i una altra vegada vaig tornar a ser jo mateixa.
Uh-huh.
Vull dir, amb tota l'energia que em caracteritzava. Ha sigut posteriorment, en aquests últims 2 anys...
2 anys, com deies abans.
De 2 anys, que és quan realment és conscient de que està allà. És el que deien moltes vegades amb... Nosaltres tenim una psicòloga al centre on treballem,
sí.
Precisament ens porta a tots els que tenim la malaltia, i un dia li comentava a Sílvia, dic, és com si una vegada passat tot el procés, el càncer, perquè durant 3 anys, 4 anys de la meva vida, vaig estar vivint amb tot aquest procés,
sí.
No? Només estava centrada en el tema del càncer i la malaltia, l'esclerosi va passar a un segon terme, ni existia. Una vegada que va passar tot el procés aquest, suposo que al relaxar-te és quan va sortir tot i va tornar a sortir el que ja feia 15 anys que estava amb mi. No?
Què ha passat en aquests 2 últims anys, Natàlia?
Doncs ara farà, a l'abril, va fer 2 anys, d'aquest brot tan fort com vaig dir, que em vaig aixecar un dia i tenia tota la part esquerra del meu cos paralitzada, com si hagués tingut una embòlia. A partir d'aquí em va tocar començar amb la rehabilitació, rehabilitació física, rehabilitació logopeda, rehabilitació cognitiva, perquè no podia, i encara m'ha quedat tocada, vull dir, jo no em puc concentrar en llegir coses molt, molt extenses.
D'acord.
em disperso moltes vegades, m'obliden moltes coses actuals. Les coses noves ja no tinc capacitat de recordar-les amb tanta facilitat. Llavors, amb aquests 2 anys m'he anat recuperant a nivell físic, però encara queda, i sobretot queda aquesta seqüela d'aquesta fatiga i aquests dolors que puntualment van sorgint, no?
Això ha d'anar a més? No? S'aturarà aquí? Què et diuen els metges?
Els metges no diuen res, no poden dir res, perquè Va. És una malaltia que encara no saben per què existeix. Cada vegada hi ha molta més gent, sobretot joves, estan afectant a joves de 20 a 40 anys i la majoria dones. No saben per què venen, per què és, per tant no tenen una solució. Cada vegada van sortint més medicacions per prevenir els brots que pots tenir, que sí, hem passat de les injeccions a les pastilles, però medicacions que també tenen molts efectes secundaris, però tot està a l'aire. Vull dir, l'únic que fan és anar-te controlant. A mi personalment, per exemple, no porto medicació.
No tens una medicació específica?
No porto la medicació perquè resulta que les pastilles que em podrien donar a mi em produeixen molta fatiga, i donat la neo de mama que vaig passar, hi ha molta medicació que està actualment que no me la poden donar per un tema de les defenses.
D'acord.
No? Que una cosa és incompatible amb l'altra. Uh-huh. Llavors jo estic sense una medicació i l'únic que està fent el neuròleg és mantenir-me, controlar-me amb ressonàncies magnètiques cada mitjà, per veure que la malaltia no tingui acció. Uh-huh. Vull dir, que no hi hagi lesions noves.
Natàlia, un s'acaba acostumant? Pot semblar una pregunta molt bèstia.
Acostumant-te a nivell personal,
sí.
Cadascú depèn del que tingui afectat. No?
És a dir, t'ho diré d'una altra manera, aprens a conviure amb això.
Vas aprenent a conviure perquè no tens més remei. No? I hi ha moments en què no és que t'acostumis, sinó que potser hi ha moments en què t'oblides, no? Que existeix, que està allà.
És a dir, perdona, crec que no, vaja, tampoc és bo, vull dir que està 24 hores pensant tinc això.
No, és que no estàs 24 hores pensant que tens això. El que passa és que si hi ha moments, les 24 hores, que tu recorda que tens això. Per què? Pues perquè potser ara m'aixeco i em fa mal la cama.
Ja t'has recordat.
O comences a caminar molt i amb la calor comences a tenir molta fatiga, llavors ja t'has recordat que és això. Vull dir, són petites coses que et van recordant. però és anar, bueno, pues, acceptant. La paraula és acceptar i conviure. Conviure amb això i portar el millor que puguis.
Més enllà de les teves visites al metge, de la teva medicació, del teu dia a dia, has necessitat molta ajuda psicològica, Natàlia?
Bueno, jo l'ajuda psicològica l'he buscat per mi mateixa, tant ajuda psicològica com terapeuta, com diferents coses per mi, no? No perquè me l'hagin
proporcionat
sinó per mi. Però per mi i per la gent que m'envolta, no? Sempre he tingut intenció. Jo sempre he dit que sóc com l'ave fènix. Baixo, m'enfonso, estiré dos dies o tres lamentándolo todo i al cap de tres dies digo, bueno, va, s'acabó, vamos para adelante porque es lo que hay i haig de tirar cap endavant i ja està.
Tens parella?
Sí.
Tens fills?
Tinc una filla.
Tens una filla.
Què passa? La meva filla, que té 9 anys, em diu, mama, jo voldria anar per parlar que és tenir una mama amb la malaltia.
Doncs hagués pogut venir perfectament.
Ara està a la piscina.
Molt bé. Com afronten ells la teva malaltia?
Doncs costa. Els hi costa, sobretot perquè és el que comento, de fet ens ho estem afrontant les tres en qüestió d'aquests dos anys, ha sigut en aquests dos anys i mig, quan realment som conscients de que existeix aquesta malaltia. Jo mateixa encara estic acceptant que està i les limitacions que m'està donant.
És diguem-ho així, Natàlia, un constant procés d'adaptació.
És un constant procés, depèn del que t'hagi tocat, el brot que tinguis, t'hagi tocat i com t'ha quedat la seqüela, és adaptar-te en aquella situació nova. No és a dir, jo m'he trencat la cama i tinc la cama trencada. No, és que tens la cama trencada, però potser demà tens el braç tancat. Llavors t'has d'acostumar a el que vas tenint. No?
S'aprèn, suposo, a viure d'aquesta manera.
Sí, suposo que o s'aprèn o no tens més remei.
No hi ha més remei.
No tens més remei.
Ets una persona jove, tens 45 anys, m'has dit abans, per tant, les ganes de viure hi són.
Hi són.
Això és bàsic i primordial per qualsevol persona que, evidentment, és més jove i li toca patir una malaltia, com en el cas de la Natàlia, l'esclerosi múltiple. A partir d'aquí, com molt bé ens comenta la Natàlia, clar, el futur és no sé, ara a les 11 quan acabem l'entrevista i la Natàlia surti d'aquesta porta i hagi d'anar a fer el que hagi de fer
a Barcelona.
El futur és això, de moment, demà.
Jo intento planejar, perquè jo sóc una persona que a més m'agrada planejar les coses, vull dir, projectar què és el que faré demà, que necessito projectar-ho per tenir-ho tot controlat.
Més o menys, sí, sota control.
Llavors, quan no puc fer-ho, perquè potser físicament no m'impedeix, llavors és quan em sap greu i encabreixo a mi mateixa.
Sí.
Però intento ja no projectar tant, però intento tenir les coses planificades i projectar, perquè també si no ho faig és quan em deixo i quan dic, pues, per a què? Si estic cansada, pues no vaig al gimnàs. Si estic cansada, no aniré a la platja. Si estic cansada, llavors deixes de fer. És com un cercle. Quan menys fas, menys coses tens ganes. Llavors, a vegades necessites obligar-te a fer les coses per tenir energia per intentar fer altres coses més.
I suposo, Natàlia, que també necessites una miqueta dels que t'envolten.
Sí.
Això un sol no s'ho pot menjar. És com tot, suposo. No?
Sí. El que passa és que salvo les persones més a prop,
més
que és la família,
sí,
no? La família, la parella, la nena, perquè és molt petita, la gent que t'envolta ho pot entendre perquè li has explicat, perquè et veu, però no ho acaben de no ho acaben d'entendre. No, és molt difícil. Jo ho entenc que és molt difícil, el que passa és que a vegades fa mal. A vegades fa mal quan et trobes persones que els hi dius, és que estic molt cansada, és que tinc les cames, a vegades tinc les cames com si
no
tingués ferros.
Que no responen.
Ferro.
Sí, sí.
Com si tinguessis unes barres
dos pesos,
de ferro.
Dos grans pesos.
Exacte.
Eh?
I veus que et dius, no, jo també estic molt cansada perquè fa molta calor. I dius, vale, no és el mateix.
No t'estic dient això,
ja,
jo.
Exacte.
Sí, sí,
dius,
sí.
Vale, no entrem en aquest tema perquè si no ja em posaré nerviosa i jo sé que tu no ho entens i és millor no parlar d'això.
M'estàs dient que els de fora no acabem
d'entendre. No s'acaba d'entendre.
És a dir, que és difícil que els de fora ens puguem posar una miqueta amb la pell.
Jo crec que encara falta molta més informació. Molta més informació de totes les coses que té aquesta malaltia, de totes, bueno, de tots els processos que té, no? És el que et dic, Ramon, volviendo al tema del càncer, quan jo vaig passar tot el procés de càncer, la gent deia, es que eres una heroïna, no soy una heroïna, simplement estoy salvando mi vida, no? Però era diferent, la gent et veu diferent, et veu sense cabell, et veu amb la quimio, però eres, la gent està amb tu. En canvi, quan estàs en un procés com aquest, pues, si estàs cansada per sortir, pues, no et truquen, per exemple, no?
Sí.
És com, no s'entén tant, no s'entén, és molt més difícil.
T'has sentit més sola en aquest sentit, Natàlia?
Sí, 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 és molt més difícil portar una malaltia com aquesta que portar un càncer. Tot i que el càncer pots morir.
Sí, sí, no, evidentment.
Però si no, si no mors, és molt més difícil portar una malaltia com aquesta. Perquè és un dia a dia i és, depèn de lo que t'hagi, la zona que estiguis afectada, és una cosa que ho portes tu.
Fins ara ens has explicat més o menys com portes tu el dia a dia. En el dia a dia hi ha les feines de cadascú. La Natàlia està treballant, sortosament.
Bueno, últimament estic treballant, temporades que treballo, temporades que estic de baixa, per la fatiga.
Vull dir, estàs treballant en un centre especial.
Estic treballant a la FEMSET, al centre de treball especial que té la Fundació Esclerosi Múltiple, precisament.
Perquè, si em permets, abans treballaves.
Sí, jo he estat, jo he sigut comercial tota la meva vida. Sí, sí, i bueno, jo fa, quan va començar el tema de la crisi i tot, doncs em vaig quedar sense feina i ja fa 5 anys, ara serà 6, que vaig entrar a la Fundació a treballar.
És a dir, tu et quedes sense feina no perquè et facin fora?
Bé, en aquest
perquè
cas...
Perquè estàs malalta?
No, en aquest cas, en l'última empresa
com
on vaig
això?
Estar...
Com va això? O la crisi ajuda una miqueta a tot això?
En l'última empresa on vaig estar em van fer fora, em van fer moving, després de tenir a la nena, precisament perquè, com a dona, estava demanant una reducció d'una jornada intensiva per poder estar amb la meva filla, i van començar a fer-me temes amb les comissions, pujar més el tema de les comissions perquè no comissionés i tal. Van fer el possible perquè jo me n'anés després de 10 anys amb l'empresa i al final doncs vam aconseguir arribar a un acord. Llavors, sí que va ser com un acomiadament, perquè va ser aquest tema. I a partir d'aquí va ser l'època de la crisi, no trobava una feina que compaginés amb l'horari de poder estar amb la cria, perquè clar, a les 10 del vespre no podia arribar a Sitges. I una cosa o l'altra em va portar doncs, a començar a treballar amb la Fundació.
El tema de la feina et preocupava? És a dir, quan un està malalt, pensa, hosti, jo haig de treballar en la mesura de les possibilitats, és evident.
En aquella època no.
O el tema feina queda allò en un segon pla.
En aquella època no, perquè jo tenia energia.
Sí.
Actualment, sí, perquè actualment jo estic veient que hi ha mesos que no tiro. No tiro i haig d'estar, sobretot no tiro perquè haig d'anar a Barcelona, haig d'agafar el tren, el metro, i tot el que és el viatge d'anar i tornar és el que m'esgota. I acabo molt esgotada. Llavors, actualment sí, veig que aquesta energia que inverteixo en anar a la feina, en consumir, en estar a la feina, és una energia que puc tenir en cuidar-me, anar al gimnàs, el que necessites, perquè en realitat dintre d'aquesta malaltia ara se n'adonen que és important fer molt d'esport, fer esport per reactivar, perquè no et vagis entumint, no? Llavors és un... no tens temps, si vas a treballar, no tens temps realment per fer-ho, perquè estàs més esgotada i és una mica anar trampejant. Quan estàs treballant, doncs no hi vas tant, i quan no estàs treballant et cuides més i et vas trampejant.
Què fas exactament?
A la FEMSET estem com a teleoperadors, fem diferents tipus de campanyes.
Com trobes la feina?
Posant-me en contacte amb la FEM. Vull dir, sempre he sigut una persona molt proactiva, no?
Sí.
En el moment en què em passa alguna cosa, busco una solució. Vull dir, el que he dit, em lamento, 2-3 dies, però al quart dic, vinga, va, nos ponemos en acció perquè ja d'aquí no puedo bajar más. Llavors em vaig posar en contacte amb la Fundació, bueno, amb el Centre d'Especial de Treball, i vaig trucar a la directora del centre i vaig dir, necessito feina. Vull dir, porto ja mig any buscant treball, ja no me'n queda atur, i necessito treballar ja, perquè si no, és que no puc pagar el pis. I llavors va ser una mica
clar,
aquí
hi ha una necessitat, evidentment, vital, econòmica, diguem-li com vulguem. Com és el teu entorn? Parlaves abans dels amics, de que probablement, no tots, evidentment, doncs, a l'hora d'establir relacions amb les amistats, a través o a partir d'una malaltia, doncs això canvia, no? El teu entorn, en aquest sentit, Natàlia, ha canviat? És a dir...
Bé, suposo que també amb l'edat que tinc, l'entorn que podies tenir abans quan eres més jove ja no és el mateix.
No és el mateix.
I després de tenir un fill, les amistats ja, sí, ja no són les mateixes i arriba un moment en què et queden poques i les poques que et queden doncs, també fan la seva vida. Però sí que és veritat que quan hi ha moments que farem això o fem un sopar o quedem per sortir... Quan ja comences, és que estic cansada, és que no puc, és que no em trobo bé. Clar, veus que arriba un moment en què ja no ho diuen tant. Ja, si has dit 3 vegades, 4 vegades en qüestió d'uns mesos que no pots, que estàs cansada, que et fa mal les cames i tal, clar, arriba un moment en què la gent diu, bueno, però ja no truquem, no?
I això fa mal?
Sí.
Fa mal?
Sí, és a dir, però t'acostumes.
Tu preferiries que insistissin?
O... Sí, possiblement sí.
Possiblement sí. És a dir, encara que jo els digui que no puc, però pregunteu-m'ho.
Exacte.
Pregunteu-m'ho perquè potser em ve de gust, potser aquell dia podré.
Però bueno, és això, és el dia a dia. Uh-huh. Però el mateix dia que el millor, aquell dia dius, sí, ara sí que puc. No, avui sí que puc.
A partir de la malaltia, Natàlia, suposo que també t'ha vingut molt de gust envoltar-te de gent que està com tu. És una necessitat?
No.
No. És a dir...
Conec gent que...
Necessito tenir algú a prop també que estigui més o menys com jo, que pateixi la malaltia. Això és...
Conec perquè treballo al centre on estic treballant i evidentment hi ha persones que estan afectades com jo i cadascú té afectacions diferents, no? Mm. I sí que si coneixes algú que té la mateixa malaltia, doncs inclús t'apropes, com el cas d'un noi que conec del gimnàs, que jo sabia que té la mateixa malaltia, té una afectació diferent, llavors em vaig apropar i vaig començar a tenir un contacte, una amistat, diguem, amb ell. Mm-hmm. Però no és la necessitat de dir necessito...
No era vital per tu rodejar-te o conèixer gent que més o menys podia estar com amb la mateixa situació que tu, no? Patint la malaltia... És a dir, necessito establir una relació d'amistat, en aquest cas, per, no sé si dir, ajudar-nos, per animar-nos, no sé com dir-ho, Natàlia.
No és, clar, és això, no és la necessitat perquè ja m'ho ha donat la vida. Ara estic treballant o no estic treballant, ja em dona la vida la possibilitat de conèixer altres persones afectades com jo. Uh-huh. I parles igualment, en un moment donat, doncs, si avui et fa mal les cames o avui em fa mal el cap, o ho comentes. Uh-huh. Però no vols tampoc estar constantment parlant del tema. No?
Ja.
I en el moment en què tens alguna companya que et diuen està de baixa, ha tingut un brot, vale, pues ja està. Ja, automàticament ja ho veus. Vull dir. No. I en el moment en què falta una, dic, ja està, ja ha tingut algun brot. Mm-hmm.
Clar, això no és matemàtic. Els brots venen i van...
Exacte. No pots prevenir-ho. No pots... Això és una de les altres coses, no? Que tu pots estar bé i pots aixecar-te un dia...
El que sigui una... Probablement, Natàlia, una malaltia incontrolable en aquest sentit, no?
Ho és.
És a dir, no tens cap mena de control.
Ves. Et pot afectar més si estàs potser en un procés de molts més nervis. Clar, si a tu et passa alguna cosa molt forta a la teva vida i quan passa tot aquest procés, doncs pot venir-te un brot.
Clar, és a dir, un sotrac a la teva vida emocional...
Pot venir un brot.
Pot derivar en un brot.
Que és el que a mi em va passar després de tot el procés de càncer. Però no pots prevenir. De fet, tothom estava esperant, després de tot el que vaig passar, tothom estava esperant a veure per on sortirà. Ara, a veure per on sortirà, i al cap d'uns anys va sortir. No? Però no pots pensar, faré tot això, tot el possible per no tenir un brot. No pots prevenir.
Mm-hmm. Què t'emprenya més de tot plegat?
Doncs no controlar-ho.
Ja.
No controlar l'energia.
Aquesta situació de no control.
Sí, de no controlar l'energia, no controlar els dolors, no controlar la teva vida. De fet, no controles la teva vida. Hi ha moments en què la pots controlar, moments puntuals, però el dia a dia no ho pots controlar.
És a dir, la teva vida són moments.
Sí.
I moments molt diferents, probablement.
Sí, 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 sí. Jo puc estar...
Els moments, com per exemple ara, que estàs aquí parlant a la ràdio, i els moments que pots tenir, no sé, si d'aquí unes hores o d'aquí uns dies, la Natàlia pateix un brot.
Esperem que no.
No, evidentment, eh? Vull dir
sí, perquè ens... com dic jo, bajones.
Sí.
No? Jo ja a la família dic, estoy de bajón, que és quan ja començo a tenir físicament, és com si em desenxufessin, com si m'estiguessin desendunyat.
Com si xupessin l'energia, no? Una miqueta, sí, sí, algú posés allò...
Et treuen les piles, sí, sí. Com si et treguessin les piles física i mentalment. Llavors és com un buit mental.
Què has de fer aleshores, Natàlia?
Res, seure,
sí?
Seure i no pensar en res. Llavors la meva parella, la meva filla, que ja ho sap, diu, vale, la mama està. Perquè és que és com si estigués col·locada.
Sí, sí.
I realment és un buit mental i un buit físic que no tiro. Llavors potser necessito una hora o una estona per recuperar-me i agafar una altra vegada energia, o puc estar així.
És el que et volia preguntar, vull dir, el procés de recuperació quan la Natàlia pateix un brot?
El brot és diferent.
Clar, depèn del brot. El brot aleshores necessites més o menys temps de
sí, una cosa són les seqüeles que t'ha quedat amb el brot, que en aquest cas la fatiga i els dolors són seqüeles que m'ha quedat dels brots, del brot que he tingut, i una altra cosa és el brot nou que puguis tenir. Una vegada que tens un brot nou és perquè tens una altra zona afectada diferent. Mm-hmm. Llavors, el brot és quan ja et posen cortisona per desinflamar la zona neuronal que s'ha inflamat, i és el que ha produït.
És a dir, perquè ens entenem, tu has d'anar al metge
quan no, tens un brot,
quan
sí.
Tens un brot, sí.
Quan tens un brot, dir... o pseudobrot, si tens la sensació de noves seqüeles,
sí.
Has d'anar i ell et diu si tens un brot nou, que hi ha zones afectades noves, o són les seqüeles de les zones que ja tens afectades. I estan començant a estar latents. Quan, per exemple, hi ha molt la calor, ens afecta moltíssim. Mm-hmm. I la calor el que
és
fa...
És a dir, la Natàlia a l'estiu pateix molt, sí, molt més que a l'hivern.
Sí. Sí, sí, sí.
És a dir, les altes temperatures és fatal.
La calor el que ens fa és totes les zones que ja tenim afectades s'activen. Uh-huh. S'activen novament i tenim la sensació, una sensació més forta. Per exemple, si tens fatiga, doncs tens molta més fatiga. Si tens dolors de cames, molt més dolor. Si hi ha formiguets, molt més formiguets. S'activa tot més amb la calor.
Són les 10:49, en conversa amb Natàlia Domènech, ella pateix l'esclerosi múltiple. Jo, Natàlia, el que puc fer és agrair-te que avui hagis estat aquí, explicant amb tanta naturalitat, i escolta'm, no sé, et demanaria disculpes si en algun moment t'he fet alguna pregunta que no tocava, o que per la meva desconeixença doncs, et pot haver doncs, afectat. Gràcies, repeteixo, per el teu testimoni. Molts ànims, molta sort. Això suposo que t'ho han dit.
Sí, com endavant.
Tantes vegades, no? Allò, tu tira fins allà on puguis, suposo. Gràcies.
I tant, gràcies a vosaltres.